És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Molt benvinguts a tothom. Passen dos minutets de dos quarts de dues del migdia. Com cada dimecres és hora d'iniciar l'espai d'alcaldia amb l'alcalde Josep Bofill, que ja el tenim aquí. Alcalde, molt benvinguts. Bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Què li vols preguntar a l'alcalde? Ho pot fer-ho per mitjà del telèfon o WhatsApp al 972-77-1000.
Doncs, Josep Bofill, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, gràcies.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A l'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
Vine a descobrir el Maram, centre d'interpretació del peix de l'Escala.
Viuràs una aventura nova. Visita lliure, visites guiades concertades per a grups, cursos, tallers, exposició de curculles, botiga de records, botiga dels pescadors...
Ens trobaràs al Moll Pesquer, al costat de la llar de pescadors.
Per contactar amb nosaltres, truca al 972 77 16 66, info@maram.cat. I no oblidis visitar el nostre espai web, maram.cat, amb les últimes novetats.
El Maram és obert tot l'any. T'hi esperem.
Cuinem idees, remenem temes i esquitxem converses. 30 anys acompanyant-vos cada migdia, perquè encara avui el més calent és a l'Aigüera. Ara, amb l'Ona Vilà.
Benvinguts i benvingudes al Més Calent a l'Aigüera, el magazín matinal de Ràdio L'Escala. Avui, dimecres 17 de setembre, m'agradaria començar recuperant un tema que va començar a l'Aigüera, que va sortir a l'Aigüera del dilluns, concretament a la secció Drets de Butxaca amb el jurista i politòleg Jean Botí. El tema és l'ús del català en els comerços i establiments i els nostres drets lingüístics com a consumidors. I m'agradaria recuperar-lo perquè justament ahir Junts per Catalunya va anunciar un acord amb el govern espanyol perquè les grans empreses atenguin en català a l'Estat. Concretament, el grup va registrar unes esmenes a la futura llei d'atenció a la clientela que s'està tramitant ara al Congrés dels Diputats i que ha estat encapçalada pel diputat Pablo Bustinduy de Sumar. Les esmenes registrades plantegen l'obligació dels treballadors de respondre en la llengua oficial en què s'hagi adreçat al client. De manera que si nosaltres iniciem la comunicació amb l'empresa en català, aquesta haurà de respondre'ns en català. Si això s'acaba aprovant, suposarà un canvi de paradigma, i és que actualment les empreses no tenen l'obligació de respondre'ns en català. L'Estatut d'Autonomia, que és el marc pel qual ens regim avui en dia en aquesta qüestió, tal com ens explicava en Jean Botí dilluns, ara mateix no regula la llengua en què s'ha d'efectuar la resposta, sinó que només demana als empleats que ens entenguin en català. És a dir, no obliga a respondre'ns, no obliga a parlar català, sinó que només a que ens entenguin. Per tant, aquestes esmenes, que no són a l'Estatut, sinó a la futura llei d'atenció a la clientela que tramita el Congrés, ho podrien canviar. Si s'acaben aprovant, que en principi s'havien de votar ahir, però es van ajornar sine die, per tant no sabem quan passarà això, afectarien les empreses amb més de 250 treballadors, les que facturen més de 50 milions d'euros anuals i les que presten serveis bàsics d'interès general, com poden ser la llum, l'aigua, el gas, les empreses ferroviàries i les entitats financeres. Per tant, no afectaria els petits comerços ni establiments de restauració de què parlàvem a dilluns de drets de butxaca. Però seria un primer pas per avançar cap a per l'ús del català a tot arreu, a qualsevol establiment. Un primer pas per preservar i protegir la nostra llengua i per defensar els drets dels ciutadans i ciutadanes de parla catalana de poder expressar-se i ser ateses en una llengua oficial que és de casa nostra, que és el català. I ara sí, després d'aquesta petita reflexió, comencem el Més Calent a l'Aigüera fent un repàs de tot el que tindrem avui. Parlarem de creixement personal amb la coach Montserrat Espelt Vilamitjana a les dues cares dels valors a través de la Gestal. La Biblioteca Víctor Catalans descobrirà una nova lectura i farem el sorteig d'un número de loteria regalat per l'anxova milionària. Si voleu provar sort i mirar d'endur-vos cap a casa aquest número, encara hi sou a temps. Truqueu-nos al 972 77 10 00. I per acabar, recuperarem una conversa entre en Sergi Corral, en Xicotero, la Joan Oliveres i en Manel Montià, cuiners de les sessions gastronòmiques Cuina de Pescadors que s'han celebrat aquest estiu al Maram. És una conversa que es va emetre aquesta setmana a la Randa Mar, al magazín mariner, que s'emet cada tarda per Ràdio L'Escala. Abans, però, d'endinsar-nos en les seccions i saludar els col·laboradors, anem a fer un repàs de l'actualitat local amb la veu dels informatius d'aquesta casa, la Lali Giné. Lali, bon dia.
Bon dia, bon dia. Bon dia i bona hora.
Bona hora, sí. Les 12 i 6 minuts, concretament.
Molt bé.
Sami, Lali, què ens portes avui?
Vinga, va. Començarem... Bueno, hem tornat de vacances, la vuelta al cole i tornar al curs polític, no?
Tornar
al curs polític, amb Esquerra Republicana, fent les seves demandes i, en aquest cas, denunciant el mal funcionament dels serveis municipals durant la temporada d'estiu. En concret, el partit de l'oposició trasllada el seu malestar per la brutícia i la manca de manteniment de barris i afegeix que enguany els problemes no només s'han detectat a les zones perifèriques sinó també al centre històric de l'Escala.
Per tant, ja tornem amb l'oposició mirant-se amb lupa
tot el que cal canviar. Deixem-ho així.
Vinga, continuem, doncs.
Més cosetes. Tenim un descobriment i és l'assentament ibèric al turó de Vilanera, on es pensava que només hi havia una granja i ara resulta que hi ha un assentament.
Bueno,
ja sabem que Empúries, o diguéssim el corredor entre Empúries i l'Escala, sí. D'això, aixeques una pedra
i allà surt de tot.
Doncs ha sortit un assentament. La interpretació d'aquest espai servirà també per conèixer la relació dels antics habitants de la zona amb els grecs, els antics hàbitats de la zona amb els grecs, que es van establir inicialment a l'entorn del port d'Empúries.
Uh-huh. Per tant, tota aquella zona, no?, d'allà...
Bueno, és que està tot connectat.
Clar, sí,
el que
sí,
dèiem,
sí.
No podem... obres allà, no.
No. S'ha de preservar aquest patrimoni, s'ha de preservar.
Correcte.
Som-hi.
Vinga, més cosetes. Avui és 17 de setembre i a Can Maset comencen les inscripcions pels cursos de català. Ara que en parlaves, doncs
exacte.
Aquí fem cursos de català
molt bé.
L'Escala, que organitza el Consorci per la Normalització Lingüística. Espero que aquests no només siguin per entendre'ns, sinó també per parlar-lo.
Per parlar, sí. Jo crec que sí.
Vinga, doncs i els cursos tindran lloc a Can Maset, com dèiem, a partir del 25 de setembre i finalitzaran el 3 de desembre.
Molt bé, el primer trimestre.
El primer trimestre, curs de 3 mesos. Molt bé.
Anem a esports ara o encara tenim alguna cosa més?
Primer parlem de la Diada dels Pescadors al Port de la Clota, el 27 de setembre, que ja està fixada.
Això és d'aquí dos dissabtes, més o menys?
Sí, primer tenim la Festa de la Sal,
sí.
I això és sagrada, llavors després vénen els pescadors, que també hi tenen a veure, amb la Festa de la Sal, però bueno. Serà una jornada gastronòmica dedicada al peix blau, on a través d'un show cooking, un ranxo i havaneres es recuperarà l'essència de la Festa de Sant Pere.
Molt bé, està bé això de recuperar tradicions, no?
Sí, està de moda això de recuperar tradicions.
Molt bé.
Ara sí, que anem amb els esports, amb la Junta General de Socis que ha aprovat el pressupost per la temporada 2025-2026, que és lleugerament superior al de la campanya anterior. El club de l'Escala, òbviament, informava als assistents que el curs 2025 tindrà 25-26, tindrà un total de 26 equips des de l'escola fins als primers equips.
Déu-n'hi-do, 26 equips.
Sí.
Déu-n'hi-do.
Sí. Van creixent,
sí. I què ens queda? El temps. Sempre volem saber quin temps farà.
Ens encanta el temps. Bonança.
Bonança, perfecte.
Sí, calma pels dos propers dies, amb cel serè, ambient força contrastat entre primera hora i el centre del dia. És cert, a primera hora encara feia una mica
fresqueta.
De fresqueta, però sí. És veritat que van pujant les temperatures i ens esperen com a mínim pels propers dos dies una mica el que deia en Sergi, un estiuet.
Aquest estiuet, sí.
Que ja vam tenir un tastet el diumenge, però el tornarem a tenir, sí.
Aquest estiuet que s'ha avançat, perquè normalment és el novembre amb l'estiuet de Sant Martí, bueno, i ara no. Ja al setembre el tenim,
Igual al novembre tenim estiu, no, estiu en tota regla, vull dir, com que el temps està tan loco, coses que passen.
Ja veurem. Doncs moltes gràcies, Lali, ens ho amplies al punt de la una.
Al punt de la una, avui amb la primera entrevista de temporada amb l'alcalde.
Molt bé,
Bufill,
és veritat, avui recordem. Torna l'alcaldia.
Correcte.
Així que si teniu preguntes per l'alcalde, a 2:15,
ja sabeu
truquem.
Que podeu trucar.
Exacte, doncs gràcies, Lali.
Vinga, fins ara.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
L'anxova milionària et regala cada setmana un dècim de la Loteria Nacional. Vols participar als sorteig que fem cada dimecres a 12:15 del migdia al més calent a l'Aigüera? Doncs envia'ns un WhatsApp o truca'ns al 972 77 10 00. 972 77 10 00.
Les dues cares dels valors, a través de la Gestalt, amb la coach Montserrat Espelt Vilamitjana.
I avui dimecres iniciem nova temporada de les dues cares dels valors a través de la Gestalt, amb, com sentíem, la coach Montserrat Espelt Vilamitjana. I la farem cada 15 dies aquesta temporada, La temporada anterior era setmanal, però ara la farem cada 15 dies. Bon dia, Montse, com estàs?
Molt bon dia, Ona. Doncs molt bé, molt contenta de tornar a estar aquí i d'una nova etapa.
Que bé, moltes gràcies per voler continuar la secció, ara que hi ha hagut aquests canvis a l'Aigüera. Avui que tornem a començar, parlarem una mica de creixement personal, no? Anem a posar les bases. Què s'entén pel creixement personal, Montse?
Doncs mira, precisament crec que és molt important començar per què s'entén per creixement personal, no? El creixement personal, com jo ho entenc, a través de la Gestalt, perquè sempre hem dit que el que fem és posar un bufet, no?, i que cadascú se n'emporti el que vulgui i que no cal que, diguem, està pensat perquè tothom se pugui emportar una miqueta, però qui no en vulgui no cal que n'agafi.
Vale? No, això, cadascú que faci el que vulgui, no? Tu vens aquí, ens expliques, i cadascú que s'emporti la llavor que li agradi més.
Exacte, i si la vol sembrar i després li floreix, doncs fantàstic.
Perfecte.
No? I si no, doncs, bueno, tan amics com sempre. Doncs, com dèiem, amb la mirada de la Gestalt, el creixement personal és... començaré una mica a gas a fondo, com diríem, no? És responsabilitzar-se d'un mateix.
Això a vegades fa una mica de por,
Sí, 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 sí. Sí, però clar, què passa? Precisament és el que diem, créixer personalment, ho diu la paraula, no? Creixement personal és créixer personalment. Què vol dir? Que quan som petits, evidentment, aprenem per imitació, per repetició i per alguna emoció, però bàsicament per repetició, i per imitació, però quan ja ens fem grans ja tenim la capacitat d'analitzar què és el que hem après i el que hem vist, si ho volem repetir, si no, si volem posar-hi de la nostra part. Llavors, el creixement personal comença per això, per responsabilitzar-nos, per dir, ok, jo he rebut una educació, una manera de fer, i ara que ja tinc pues, una edat i una capacitat de raonar, vull decidir com vull que sigui la meva vida, no? El creixement personal és una cosa de valents.
Sí, sí, és això de... Ja no s'hi valen les excuses de dir no, és que jo a casa tota la vida he mamat això. No, no, tu has mamat això, però pots canviar, no?
Exacte, sí, pots decidir tu. Precisament el creixement personal es fa per això, per no tenir més excusa, per no dependre de... El creixement personal que ensenya molt és a fer, a viure el present, no? La Gestalt parla molt de l'aquí i l'ara i de fer el millor amb allò que tenim i en el moment que estem, perquè excusar-nos amb el que ha passat és fàcil, però no dona cap resultat.
No, exacte, ens quedem sempre allà mateix, no?
Sí. A més, l'he dita i la dic sempre, no?, que procuraré dir-la en català per això que feies la gestió lingüística, que està molt bé. El refrán és en castellà, no?, que la queixa porta pobresa i la gratitud riquesa, no? Llavors, queixar-nos, ho diu, ens porta pobresa perquè no creixerem mai. Si només ens queixem, no creixem. En canvi, decidir de fer un creixement personal diu això, ens responsabilitzem i de cada situació que ens surt en mirem la nostra millor manera d'afrontar-ho i ho afrontem i n'aprenem. Evidentment es pot aprendre a base d'anar visquent o acompanyat.
Clar, exacte. Llavors aquí és on entra, no?, el coach.
Sí. El coach què fa? Diguem, amb la trobada amb el client, s'analitza des d'on està el client i cap on vol anar i què hi ha en aquell moment. I a partir d'aquí, doncs, es treballa conjuntament per arribar a com vol ser la persona i, sobretot, quina serenitat vol tenir. Perquè en l'antiga temporada vam parlar i en seguirem parlant sempre, perquè crec que és una eina vital, que és la roda de la vida. La roda de la vida no és altra que les seccions de la vida que nosaltres interpretem, perquè, com sempre hem dit, som nosaltres, però que interpretem diversos personatges. En el món laboral, pues, som la figura laboral que estem desenvolupant, som fill o filla o germà o germana o amic o amiga en quant a àmbit familiar, i després, pues, en l'àmbit d'oci, pues, els amics, etc, etc. I lògicament, com més bé estiguem nosaltres com a persona, més bé ens desenvoluparem en totes aquestes àrees. Si donem molt pes i desenvolupem molt una àrea d'aquesta vida i les altres no, evidentment ens acabarà absorbint allò, aquell personatge. Imaginem el treballador, treballem i desenvolupem i treballem molt per ser molt eficaços i etc. Ok, molt bé, però després potser no serem, no sé, uns bons amics o no ens haurem cuidat emocionalment nosaltres, o etc. No? Per tant, tenir aquest equilibri amb acompanyament fa que es faci aquest equilibri. És a dir, que hi hagi totes les àrees de la vida tutelades, no? Mirades a portar una vida plena, perquè, clar, avui en dia tenim moltes distorsions.
Sí, és complicat concentrar-se, no?, a vegades, perquè tenim inputs de tot arreu.
Sí, llavors, a més, tot, i no és que em vulgui carregar les xarxes socials, ni molt menys, eh? No és aquest l'interès. Però sí que és veritat que tothom ensenyem la galeria aquells moments macos.
Sí, també esperem que ens els aprovin, no?, els altres, a vegades.
Sí, a part d'esperar que ens els aprovin, els ensenyem per dir, mira què he fet, o mira que a l'aprovació, i ensenyar. Què passa? Que després el que s'ho mira, miren a més aquells moments.
Clar, i no veu tota la resta.
Clar. Quan es troba una persona que necessita creixement personal? Quan es para, quan està amb l'intimitat i diu, no sé què fer, no tinc una vida plena, no em sento a gust amb això, no em sento a gust amb allò, o a lo millor ha tingut una petita discussió o un entrebanc i no sap com afrontar-ho, no? Que això passa. I després és quan se sent que no té eines per tenir serenitat.
Per equilibrar, no?, allò que dèiem de les diferents àrees de la vida.
Exacte, perquè imagina't que has tingut un molt mal dia a la feina, no? Si no tens aquesta capacitat d'arribar a casa i dir, bueno, la feina era la feina, però jo sóc jo i tinc una família, tinc uns amics, tinc un algo que m'agrada, un hobby, etc, no? I tinc la meva vida, llavors, doncs, em posaré bé. Si només estic enfocat a la feina i me l'emporto a casa i em va minvant, cada vegada l'autoestima baixa més perquè m'emporto el que ha passat en aquell àmbit cap a casa. Llavors, aquí és on arriba l'evasió. O em posaré a veure una pel·li, o em posaré a les xarxes, o em posaré... I què passa? Veuré la vida perfecta de les pel·lícules o de qui les ha posat a les xarxes. I encara em frustraré més, perquè diré, oh, jo aquí que avui m'ha sortit, no?
Clar, no t'enfrontes, no?, a voler canviar la teva realitat.
Sí, i més que canviar costa molt, perquè som molt rutinaris, ¿vale? Però sí modificar una mica l'actitud. És dir,
tot és qüestió d'actitud, doncs?
Sí, perquè en definitiva, quan mirem tot cap a fora i donem la responsabilitat a el que passa i no ens prenem la responsabilitat de gestionar el que passa, ens tornem petits i impotents. En canvi, si diem, molt bé, ha passat això, però jo tinc la capacitat de gestionar-ho i sé com ho vull agafar i sé com vull que m'afecti.
Uh-huh. Aleshores és quan creixem.
Sí. A més, com més rocs et posa la vida en el camí, més llarg fas el pont per passar.
Costa més, no?
No, diguem que quan més dificultats tens, més creixes. Per què? Perquè aprens a passar-les.
Clar, aprens a base de cops, no?, que diuen a vegades.
Sí. Una de les coses que crec que ha passat i passa en les generacions més joves és que els pares hem sobreprotegit.
Hem sobreprotegit els infants.
Els infants i els adolescents, és dir, sí, en el sentit de que, com que jo no he tingut, com que jo no he pogut fer, en el meu fill li dono tot fet i li dono tot fàcil. I el que és fàcil està bé de gaudir-ho, però no ho sabrem. Imaginem-se que tornem una mica enrere, o bastant enrere, i anem a pensar abans quan una família doncs, vivien de ser caçadors, vivien en el bosc i tal, no? Evidentment el pare anava a caçar per després portar i menjar. Però quan els fills tenien una certa edat, anaven a anar a caçar. Ara imaginem que no, que deixem aquell fill fins als 20 i pico anys a casa i anem a caçar. Què passa quan aquest fill hagi de sortir a caçar?
No en sabrà, no haurà après.
Clar. I és el que ha passat molt, no? Que amb tota la tecnologia i amb tota la indústria i tot plegat, i que està molt bé estudiar, i etcètera, etcètera, però no s'ha trobat la vida real de el treballar, del sentit de l'esforç, etcètera, etcètera, no? Llavors, quan t'hi trobes en una edat ja més avançada, ja potser no tens tanta capacitat de resiliència. Quan ets petit estàs molt acostumat a que vulguis jugar i el teu amic no vulgui jugar amb tu, no?
Sí.
Però a mi et vas fent gran, no tant.
Llavors, perdem aquesta capacitat de resiliència, una mica.
Una mica. Llavors, el creixement personal hauria d'anar una mica a mà tant dels, diguem, de tothom, no? De deixar que els fills o els nets o tal es desenvolupin, perquè és bo tenir problemes i saber-los resoldre.
Sí, i això se n'ha d'aprendre de ben petit, no, ja?
Sí, perquè clar, si te'ls van resolent, tu després no els sabràs resoldre. I això és una mica com ens queixem per aquest aspecte, que diem, clar, és que ara amb les calculadores no sabrem fer matemàtiques, no?
Sí, exacte, ara de cap.
Clar, però és que amb la vida passarà igual. Si tu resols sempre els problemes, no sabrem resoldre els problemes. I la vida de problemes n'hi hauran sempre.
Sí, sí, això no ho podem canviar.
A més, hi ha una cosa, que a les dificultats hi hauran les que hi han. Però si nosaltres no estem preparats, de petita dificultat en veurem un gran problema.
Clar, magnificarem les coses perquè no les sabrem resoldre.
Clar, quan tu saps resoldre, no ho veus més petit, perquè dius, total, jo això ho sé resoldre, no? En canvi, quan no ho saps resoldre, allò t'aixafa una mica més, no? T'espanta una mica més, perquè llavors entrenar-nos en les petites dificultats de la vida fa que quan més creixem i les dificultats creixen, siguem capaços d'anar-los a resoldre i anar tirant endavant.
Per tant, el creixement, ja per anar acabant, el creixement personal ens ajuda, no?, a resoldre totes aquestes dificultats que anirem trobant al llarg de la vida.
Sí, 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 absolutament. A responsabilitzar-nos i a ser nosaltres els que raonem i no reaccionem i que ens sentim més segurs de nosaltres mateixos, més serens.
I una última pregunta, Montse. Tots podem fer creixement personal?
Sí, absolutament sí. El que passa que, i això donaria per un altre programa segurament, que el podríem tocar més endavant, quin motiu fa que decidim tocar, diguem, a fer un creixement personal? Perquè sempre ens sembla que ja estem bé. I no ens donem compte, és com, posaré un exemple bastant fàcil, no? Imaginem-nos que tenim un cotxe de 10 o 12 anys, de sèrie normal, ¿vale? I diem, nosaltres ja anem bé. Però aquell cotxe s'espatlla i n'agafes un altre de nou amb tecnologia d'ara. I quan l'agafes dius, ah, vaig fantàstic. Però clar, no ho sabies com s'anava. ¿vale? El creixement personal és el mateix. Tu vas anant i ja vas fent quilòmetres. Però clar, si et sapiguessis el bé que aniries amb un altre, el canviaries abans.
I
el creixement personal és una mica el mateix, no? De dir, ostres, si sapigués que fent això la vida seria molt més lleugera i molt més maca, potser ho faria abans.
Doncs ens guardem aquesta idea de veure quins són els motius que ens fan decidir apostar pel creixement personal per al proper programa o per un de més endavant. Gràcies per acompanyar-nos aquest matí, Montse.
Gràcies a tu, Ona. Que vagi molt bé, bon dia i bona setmana.
Cuinem idees, el més calent és a l'aigüera.
Sabies que...
Al fons del mar, prop de l'illa de Yonaguni, al Japó, es troba una estructura submarina que intriga arqueòlegs i científics des del seu descobriment al 1986. Aquesta formació, coneguda com el Monument de Yonaguni, sembla una ciutat submergida amb escales, terrasses i formes geomètriques que recorden a piràmides o temples. La seva aparença suggereix una construcció humana, però la seva edat i origen són un enigma. La curiositat rau en el debat sobre si és una creació humana o un caprici de la natura. Alguns arqueòlegs creuen que podria ser una ciutat de fa 10.000 anys, quan el nivell del mar era més baix, possiblement vinculada a una civilització perduda. Altres apunten a formacions naturals erosionades per corrents marines. Les figures, que inclouen el que sembla una tortuga tallada i camins rectilinis, alimenten l'especulació. El lloc, a uns 25 metres de profunditat, és accessible per a bussejadors, però les fortes corrents compliquen l'exploració. Tot i les investigacions, no hi ha consens sobre el seu origen. Yonaguni continua sent un misteri que desafia la nostra comprensió de la història antiga i les forces de la natura.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
I continuem el programa amb un dels moments més esperats de la setmana, que és el sorteig del número de loteria de l'Anxova Milionària. Des d'aquí agraïm a en Fèlix i a l'Anxova Milionària que col·laborin amb el programa regalant-nos cada setmana aquest número de loteria. Per fer el sorteig ja tenim aquí preparat en Paco Torres. Bon dia, Paco.
Bon dia, Ona. Bon dia.
Com la estàs, primera, Paco?
La primera vegada que fem alguna cosa conjuntament.
Sí, 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 eh? És veritat, és el primer cop que estem junts en antena.
Després de tant de temps.
Sí. Bueno, ara aquí ens trobem a l'Aigüera i ens trobarem cada dimecres per fer aquest sorteig, Paco.
Ah, sí, sobre aquesta hora fem...
Exacte.
Primer direm el número que...
Exacte, això. Anem a començar. A veure, quin número sortegem avui?
El dècim és el 45.733.
Molt bé.
4-5-7-3-3.
45.733.
Ermita i Castillo de Clavillo. De Clavijo. La Rioja.
Molt bé. Ens ve de La Rioja, aquest número. Ja ens agrada això. Tindrem números de tot arreu d'Espanya.
Val, doncs,
i a veure, explica'm una mica com ho farem això. Tenim una sèrie de persones que s'han apuntat en una llista perquè
sí,
han anat trucant aquests dies. Quantes en tenim de moment,
vuit.
Paco? Vuit. Déu-n'hi-do, comencem molt forts, eh?
Què te vaig dir? A última hora la gent s'anima, vinga, va, anar trucant, anar apuntant.
Sí, jo estava una mica preocupada perquè hem de dir que ahir només teníem dues persones apuntades.
Bueno, doncs mira.
Però aquest matí el telèfon no ha parat de sonar i tenim ja vuit persones apuntades per fer aquest sorteig.
Que són aquestes.
A veure, quines persones són?
El número 1, Anna Maria Sureda. Número 2, Maria Luisa Díaz. Número 3, Francesc Espar. Número 4, Pere Costa. Número 5, Marta Abuela. Número 6, Marina Arumí. Número 7, Abel Fernández. I número 8...
Qui hi ha el número 8?
Cristina Cantal.
Carai, la Cristina, que ens deu escoltar, que ja no presenta l'Aigüera, ens escolta des de casa i també ha volgut participar al sorteig. Gràcies, Cristina.
Bueno, tot ho tenim a punt.
Perfecte, tenim tot a punt.
Aquí hi ha un redoble.
Tenim un redoble, sí. A veure que el tinc per aquí... A veure...
Doncs el número 7.
El número 7 és qui s'emporta aquest número de loteria.
Abel Fernández.
Abel Fernández, doncs enhorabona, Abel.
I el dècim aquest el fem un dintre, el posem dintre d'un sobre.
Molt bé, el posem dins d'un sobre.
I el portaré ara a l'oficina de turisme d'aquí davant a la plaça dels col·legis.
Perfecte.
I a partir d'ara i demà tot el dia podeu anar a buscar-lo.
Molt bé.
I el sorteig és demà a la nit a Madrid.
Molt bé, o sigui, el sorteig d'aquest dècim és demà a la nit a Madrid. Per tant, Abel, estigues ben pendent demà a la nit de si surt el teu número.
Doncs... el vas a buscar i ja està, que tingui sort.
Exacte, des d'aquí li diem molta sort, Abel, i pots anar a buscar el teu número a l'oficina de turisme a partir d'aquesta tarda.
Molt bé.
Doncs fins, moltes gràcies, Paco.
Fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve, Paco.
Adéu.
Adéu.
Cuinem idees, el més calent és a l'Aigüera.
Sabies que...
El llac Baikal, situat a Sibèria, Rússia, és una meravella natural que amaga curiositats fascinants. És el llac més profund del món, amb 1.642 metres de profunditat, i conté el 20% de l'aigua dolça no congelada del planeta. La seva edat, uns 25 milions d'anys, el converteix en un dels més antics. I la seva aigua és tan pura que es pot veure directament. Una altra curiositat única és el seu ecosistema. El Baikal acull més de 2.500 espècies d'animals, moltes endèmiques, com la foca del Baikal, l'única foca d'aigua dolça del món. A l'hivern, el llac es congela formant una capa de gel transparent de fins a 2 metres, tan clara que es veu el fons. Els locals hi creen pistes de patinatge naturals i fins i tot hi circulen vehicles. Un altre misteri són les pedres que caminen. En algunes zones, grans roques semblen moure soles pel gel, deixant rastre. Els científics apuntaven a vents forts i el gel com a causa, però el fenomen segueix captivant. El Baikal, patrimoni de la humanitat, és un laboratori natural que continua revelant secrets sobre la història i la biodiversitat del planeta.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Què es cou a la Biblioteca Víctor Català?
I ara connectem amb la Biblioteca Víctor Català per descobrir una nova lectura. Allà hi tenim la bibliotecària Lídia Solés. Lídia, bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs, Lídia? Quin llibre ens recomanes avui?
Sí, doncs mira, avui es porto una d'aquelles novel·les que et fan somriure i que a més et fan venir ganes de llegir clàssics, no? Es tracta de La peluquera i és una història senzilla d'un escriptor que es diu Stéphanie Carlier, i és un escriptor francès que amb aquesta obra ha rebut el premi del Cercle Literari Proustià en reconeixement a la promoció d'aquest autor, no? La protagonista és la Clara, és una dona normal i que porta una vida molt monòtona. Té una feina, té un xicot, té relació amb els veïns, viu amb el seu xicot, que és molt correcte i molt formal, però que no acaba d'omplir el món de la Clara. Ella veu que li falta alguna cosa. Un dia, a la perruqueria on treballa, un client es deixa un llibre i ella veu que es diu Poc cantó de Swan, de Marcel Proust. I a partir d'aquell moment es comença a llegir aquest llibre i la seva vida es transforma. Tot i pensar que era un llibre que la podia avorrir, no, s'hi enganxa i el llibre la fa viatjar al fons de la seva pròpia vida, diguem, i es desperta, no? I veu que ella necessita més del que ha estat vivint fins ara. Comença a imaginar-se com pot canviar, comença a pensar i plantejar-se doncs descobrir un altre món amb noves expectatives personals i emocionals. La Clara no és cap intel·lectual, és una persona normal, però és molt valenta i curiosa, i el llibre trenca el tòpic de que només els intel·lectuals poden llegir aquesta mena d'autors, i que la gran literatura, doncs, pot ser adequada per tothom, i només cal atrevir-se, doncs, a intentar llegir-la i entendre-la. És una novel·la que té un toc d'humor, acompanyat d'uns personatges secundaris que també li donen molta vida, no? I fa un retrat molt humà de la vida quotidiana en una petita ciutat de França. I bé, no, per acabar dir, doncs, que si no heu llegit mai Proust, no patiu, perquè segurament quan acabeu de llegir aquest llibre us vindran ganes de llegir-lo.
Sí, perquè Proust a vegades espanta una mica, eh?
Oh, i tant.
És un dels grans
filòsofs. Sí. Doncs res, fins aquí el comentari d'avui.
Doncs moltes gràcies, Lídia, per aquesta recomanació, un llibre que ens apuntem a la llista de pendents.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Bon dia. I ara comencem aquesta ja segona hora de programa, bueno, segona mitja, que ara el programa dura només una hora. I ho fem recuperant una secció que es va passar, ja he dit abans, a l'Arran de Mar, que és una tertúlia sobre els tallers gastronòmics cuina de pescadors que s'han que van fer al Maram aquest estiu. Per tant, us deixo amb el nostre company Sergi Corral i tres dels cuiners que han preparat arrossos, suquets, sardines amb escabeig i tot de receptes que es cuinaven a alta mar.
Ells són en Xico Otero. Xico, benvingut.
Benvingut, bona tarda.
La Joina Oliveres, Joina.
Bona tarda.
I en Manel Montià. Manel.
Bon dia.
Bon dia.
Que m'ha dit que despertar.
Això vol dir que has fet un bon dinar, d'aquest?
No, una bona migdiada, que sí.
Una bona migdiada. Doncs no és la primera vegada que els tenim aquí a l'Arran de Mar. De fet, han vingut diverses ocasions. És un plaer tenir-los aquí. I bé, avui volem fer una mica de balanç d'això de la cuina de pescadors, d'aquesta activitat. Deixem enrere, podem dir, un estiu als fogons, calent ambientalment, però també a la cuina, evidentment. Com ha anat això? Com ha anat aquesta segona temporada?
Bé, molt bé.
Sí, molt bé. Jo tinc una molt bona experiència, perquè ja hi havia estat una altra vegada, però ara ha sigut més contínua des que va començar l'any passat. I m'agrada perquè coneixes gent nova, hi ha gent que venen que està molt agraïts amb el que cuines, fan un seguiment que t'agrada molt, i fas, no sé, jo m'hi sento molt bé, i ara, mira, tornem a cuinar a l'octubre, cuinem.
Uh-huh. Engegueu la temporada d'hivern, no?
El dia 24. El dia 24 cuinem. Sí.
Ara he citat deu cada mes, no?
Cada mes.
El que dèiem, i com és això de cuinar de cara a tantes persones? Perquè bé, vosaltres bé que esteu acostumats a cuinar per gent o porall, però potser no tan ben posats a taula, no?
Bueno, ja ho tenim mig preparat, eh? Com són allà, després li ensenyem com ho hem fet i després ho acabem de fer-ho, després d'allà. Però esclar, imagina't, si entren a les 7 i a les 8 ja se sopa, no, és impossible en una hora poder-ho fer.
No, impossible.
Sí.
I quines reaccions? O sigui, què us pregunten a l'hora? Perquè clar, vosaltres els hi serviu el plat, els hi expliqueu, però la gent avui en dia és molt de preguntar això com has fet, això quin truc
sí,
has fet.
Sí, però tant la Joina com en Xigo com jo tenim, com que no tenim vergonya, preguntin el que preguntin, els hi venem la moto. Sí. I ja està, i fotem un gran més plan de Montroi, de Riude, sí, sí. I a vegades aprenem una cosa i dius, collons, aquest, de què va? Doncs què passa? Li vens la moto i com que no té ni puta idea, doncs, au, menys i calla.
No, però la fórmula de la Coca-Cola no la dieu.
No. No.
Sí que la diem.
No, per una raó, perquè no la sabem.
No, però hi ha alguna cosa que sí que no es diu prou. Jo sempre ho feia. Per exemple, amb l'aioli, jo tinc un truco.
No, calla, no ho expliquis.
Només ho he dit als meus amics, els altres no.
Aviam.
Però vull dir, tothom té una mica de truco.
A veure...
No, però el truco de fer un bon menjar, sempre, per exemple, un arròs, si no fas un sofrit bo, no... I necessita rato un sofrit, perquè nosaltres, per exemple, quan anem a cuinar, anem a les 5 de la tarda, perquè el sofregit necessites dues hores ben bones per fer-lo, perquè sigui ben que t'ha sortit tot ben fet. I després guardem una hora, que és de 7 a 8, per ensenyar-los que va de fer, quan tires l'arròs, tires les coses i tot això, però, de fet, necessitaria més rato, per estar tota la gent allà 4 o 5 hores, saps què vull dir?
Uh-huh. Sí. Dels plats que els heu portat, fem una mica de repàs en el vostre cas. Joina, què has cuinat tu?
Jo, l'hivern, vaig fer sèpia estofada, bueno, sèpia, sí, sèpia estofada, i, bueno, ho vaig repetir-ho, m'ho van fer repetir-ho, perquè, és clar, un mes...
Sí, m'han fet dues vegades el
dues
mateix.
Dues vegades el mateix.
A l'estiu, sí,
a l'hivern, perquè...
Sí. No, l'estiu passat, què vam fer? Jo vaig fer suquet d'escrida l'estiu passat. I tu vas fer... Tu vas fer sèpia amb patata?
Sèpia amb patata, sí.
Sèpia amb patata, jo vaig fer suquet
d'escrida. No me'n recordo. Però aquest a l'estiu, no. Hem fet... Sí. Jo he fet pop a la vinagreta i en Francisco ha fet l'arròs.
Sí. Però ella... Però a l'hivern van fer repetir el mateix de l'estiu, eh?
Ah, això, sí.
Van fer el mateix a l'hivern.
Sí,
sí.
Sí,
sí. I ara aquest any hem fet... Jo he fet arròs a la marinera i ella ha fet
el pop
amb la vinagreta.
Sí,
i
bueno, que va tenir molt d'èxit.
Molt bé, sí, molt boníssim.
Tothom va dir que era molt bo.
Manel, tu, expert en fideuà, t'han fet fer fideuà?
No, jo sempre faig el mateix, pan tomata amb anxoves i patata bullida i mongeta verda.
No m'ho crec.
Ja no sé el que he fet fideuà, sí. He fet cananes amb favetes, també. Bones. He fet arròs de sardines, també. El meu company, en Puig, ha fet sardines amb escabeig, anxoves amb escabeig... Diuen
que la cuina de pescadors és bastant improvisada. És cert? O...
Sí, el 100%.
Sí.
I allò de cuinar la barca, Manel, Xico, és una llegenda urbana?
No, aviam, jo vaig aprendre a cuinar... Bueno, el meu pare, el cuiner, un cop a la vida parlo en sèrio. El meu pare anava amb una barca d'arrossegament a Roses. Uh-huh. I era el cuiner de la barca.
Vale.
I jo a l'estiu, hi anava. I no és llegenda. Cada barca, aquella època, em penso que això ja s'ha acabat.
No, ara ho fan pas.
Jo t'ho dic, s'ha acabat. Cuinaven a la barca. I mira, si és improvisada, que ja, el que sí que me'n recordo meu pare, que anava a comprar i comprava... a part que era molt jove jo, però sí que comprava els fideus, comprava l'arròs, comprava, no sé, els cigrons, les cebes, l'all... Però el dia, el menú no hi era mai. Era depèn del primer vol, el que xurraven, el que agafaven, després improvisava. Si anaven més a terra, que de costa, peix fort per fer suquet, aquell hi havia suquet. Que anaven fora i hi havia gambes, aquell no menjaven perquè la gamba anava molt cara. No, aviam, m'agrada posar un punt d'humor, però anava així. Sí.
I amb les barques d'aquí de proximitat, Xico, era el mateix? Jo, o era un...
No, nosaltres no.
L'ens de paia per feines.
Quan jo anava a pescar la llagosta de Cant de Creus, el més que t'emportaves un entrepà, el que fos, una cervesa i ja està, perquè no tenies pas temps de fer menjar. És de més, les barques són petites i no t'has puesto. Però jo sí que t'he dit que cada any anem a Cant de Creus amb el meu nen, la meva jove, el meu net i d'allò, i cuino-te a bordo, cuino-te a la menorquina i faig arròs. I aquest any vam anar a l'altra banda de... a Colip, i vam anar a buscar patallides i uns cargols d'aquests cargols rodons que tenen la punxa de madera. Uh-huh. I m'ha quedat un arròs de collons, tu. Em portava quatre gambes i quatre escamarlans.
Yeah. A veure si la matèria prima que li poses...
Sergi, pregunta-li si portava arròs.
Això és una altra cosa, perquè si no seria una mariscada.
Escolta, vols que t'expliqui una cosa? Un nen va anar a la Ferriol amb uns amics... i vinc de fer arròs, i quan arriben allà no portàvem l'arròs.
Veus que tu... Ja t'he preguntat
jo. Es van menjar el sofregit i el pa i d'allò.
Tu, Joina, suposo que ho tens més calculat, no, això? Això de deixar-te l'arròs
sí,
pels puestos?
No. Com marxo m'ho apunto tot i m'ho emporto tot. No, però no. Sí que també t'explicaré. Una vegada vam anar a la Ferriol, Bueno, i anàvem a passar dos dies, eh? Sí. I portàvem pollastre per fer rostit en allà.
I peluts.
I, peluts. I després vàrem dir, ostres, i el Lau va anar a buscar peluts per allà al voltant, i no sé, va calar una armellada, també hi va agafar alguna cosa, i vàrem fer un mar i terra que tothom s'aixupava els dits. I va ser també improvisat, eh?
Bueno, vols que parli d'anècdotes? Ja m'ha vingut al cap.
Aviam, Manel.
Abans era costum, com aquí a l'escala, m'han dit que anaven a Cala Ferriola,
sí,
a passar
Cala
el cap de setmana, bueno, doncs llavors anàvem o als Joncols o a Cala Perosa o a Montjoi, els pescadors amb els petits. I jo era bastant menut, no sé si aquella època devia tindre res, 10, 12 anys, o 13, no me'n recordo. I els homes anaven a fora a fer l'últim que deien xico abans, a buscar quatre mussos, quatre patadilles per fer l'arròs, o llagostetes que ja havien calat el dia abans. I a mi em van deixar encarregat de vigilar l'arròs. Tu sé, jo cap problema ja me'l sofregit, remenant, vaig posar una espècie de brou que va fer, jo no vaig fer, va fer un home gran, i va posar el brou, em vaig despistar, vaig posar-ho tot, les llagostes, les bugies, tot, i bueno, anem a menjar, i el que servia va començar a gratar, i dic, ui, arròs, encara estava al meu cantó, me cago en Déu, 20 minuts més. Bueno, jo em vaig amagar, dic, bueno.
No busqueu, aquesta no busqueu.
Jo bueno, i a més, és cert això.
Sí. Jo t'explico una
anècdota. Mira, xico, aquestes són les anècdotes de la barca,
sí.
Però dels dies, especialment d'aquests de la cuina de pescadors, algun dia que us hagi passat algú que ha dit un dia?
Jo no. Sí, bé, almenys jo. Nosaltres
no
ho hem anat tot bé.
Oli Montllum.
Oli Montllum tot.
Tu te n'explicaré una d'anècdota amb en Manel. Amb en Manel.
Calla, collons. Estem en públic.
Amb en Manel va haver una temporada que anàvem tota una colla. Hi havia la Lourdes, en Ramon, hi havia ell. Tots anàvem a fer suquets a l'Engròs. I vàrem anar, no sé si era Caçada de la Selva per allà baix, a fer un suquet.
La penya Belgrana.
La penya Belgrana.
De la vella.
Tu, bueno, fem-ne el suquet, fotem allò, teníem el Mejas per posar-hi.
Sí.
A cap un Déu, sort que es van donar compte que hi havia una de dolenta.
Un dia.
Bueno, tu, fem el suquet i el Barça comença a jugar al Barça. Ja perdíem per 2-0. I jo dic, i la gent amb una mala llet per allà, i jo li dic a Manel, tu Manel, saps què? Ves a comprar i quedem el camp aquí, pinta malament.
I pintàvem malament, estàvem perdent ja dos o zero, no me'n recordo, i me cago en Déu, jo el que volia el sobre amb els calés i fer el camp. Però això és el que es diu, xico.
Sí, home,
és bé que digui.
Hem vingut a jugar. Parlant de...
No maram.
De jugar.
Sí, no, de... Ah, bé, bueno, veritat, sí. No és rotllo.
Parlant del... de la Joina. La Joina i en Xico sou germans, també.
Sí,
tampoc
sí.
Descobrirem
sí.
La sopa d'all, però pels oients que ens estan escoltant, sí. Us volia preguntar, d'un a l'altre, i que jugui Manel també... Quin plat us quedeu? De Joina, quin plat et quedes d'en Xico, quin plat et quedes d'en Manel? I...
Vols que t'expliqui una cosa, jo? L'any passat, no t'ho creuràs, eh? Però hem cuinat moltes vegades, però mai junts no havíem cuinat des de l'any passat.
Bon dia.
Sí, l'any passat va ser...
Ni per Nadal.
No, mira, quan
bueno,
ella...
per Nadal sempre ho
jo. L'ajudava. Jo, a vegades quan fèiem a menjar a la barraca, anàvem tots junts, l'ajudava a fer, però no havíem fet una cuina, dir, va, cuinem tots dos oficials d'allò. No. I ella cuinava pel seu compte o jo cuino pel meu compte, saps què vull dir? I mai, mira, va ser... I cada vegada que anàvem a cuinar, jo els deia a la gent.
Mira. Sí, i no és maco, això.
Sí, no.
Molt maco.
Sí.
Joina.
Què?
Dels plats que fan en Xico.
Ah, ell podia la fideuà.
La fideuà?
Sí.
I esclar, l'ha pres a mi. Collons! Normal!
Sí, però, sí. Saps una
és
cosa?
És broma,
vols que t'expliqui una cosa?
Oi, en Xico!
No sé si ho voldrà que ho expliqui.
No, si jo ho explicaràs igual.
Sí. Anem a fer fideuàs. I jo l'he provat, ja em falta un xic de salts, no? Aquest acabàvem de fer la fideuà, se sentava una mica i se fotia un entrepàs.
Oh, collons, ho veia.
És que tinc
no, el que diu és veritat. I en la festa de sal, que fem fideuà per 4 o per 5, no me'n recordo, no m'agrada el fideuà a mi. Com l'arròs em torno boig, sí. El fideuà per menjar no m'agrada. i molts d'anys, però molts, a la festa de salsa s'ha acabat tothom allà menjant i tal, jo dissimuladament me'n vaig a la punxa, demano un trepà de truita i me'l foto, i ja he menjat. Si no, no s'ho pedia.
Perquè al Maram teníeu 20 i escaig persones.
30.
No? Era... 30. El màxim eren 30.
Sí, perquè tallaven.
Vale.
Sí, i ens vàrem descompensar i tot l'altre dia.
36, 36. 36
sí, el top en teoria són 30, després ja mirar.
Sí.
Mira, ens va passar un cas que l'últim dia abans de cuinar es van desapuntar 6 persones. 6 persones.
Sí.
I ens va trucar aquella noia del Maram i diu, hòstia, s'han desapuntat 6 persones i ja ho tenim tot comprat, com ho farem? La joia va començar a trucar pel seu compte. I el meu, i es va emplenar tot.
Quin problema hi ha.
En teniu de repetidors?
Molts,
sí, sí.
Molts,
sí,
sí. molts. Sí, sí. I et vaig dir una cosa, que amb en Puig en parlàvem. Ens pensàvem que la cuina del Maram estava més aviat, entre cometes, ara tinc que rectificar, a la gent de fora. Uh-huh. Clar, l'estiu, tot el que viu, de García Barcelona, sí, sí. Sabadell, de França, on sigui.
De tot arreu.
Bueno, no sé ells, però almenys nosaltres hem trobat sorpresos de grups del poble.
Sí, nosaltres també.
Mira, veus?
Sí, sí.
I dic, hòstia, que maco. Sí, maco no, perquè els veus pel carrer, te parlen, em comentes i... Hòstia, ho he trobat fantàstic, això.
Estarem... Falten pocs dies per la Festa de la Sal.
El dia 20, em penso.
El dia 20, em
penso. He agafat vacances aquest any.
Quantes fideues serviràs el dia de la Festa de la Sal, Manel?
Aquest any m'han fotut molt d'oliu perquè venen grups... Bueno, és igual. Calculo per 2.300.
Uau.
Sí.
Uau, Déu.
Sí, sí, sí.
Uau.
Sí. Si fa bon temps. Si fa mal temps, per 1.400.
Val, ho parlem després.
Això el tens perdent tu.
D'acord. Doncs, Manel, Xico, Joina, moltíssimes gràcies per haver passat un cop més per aquí, per la Ronda Mar,
bueno,
per haver parlat de cuina, per haver parlat d'aquestes anècdotes cuinant, sí, que també és molt important.
Sí, però no hem explicat com es fa cap plat. Això queda en un altre programa.
És un altre programa. No us preocupeu que tornareu a repetir.
I amb aquesta tertúlia tan entretinguda, com veieu, s'estaven divertint moltíssim aquí amb en Sergi, doncs acabem el programa d'avui i ho fem amb una mica de música, aquest cop una demanda que ens ha fet una oient, ell és la Maria Lluïsa Vidal, i ens ha demanat que vol dedicar a tots els oients El vino de tu boca d'Alejandro Sanz. Per tant, ens n'anem amb aquest El vino de tu boca d'Alejandro Sanz. Avui tanquem el programa i ens retrobem demà amb noves seccions i nous col·laboradors. Gràcies per escoltar-nos.
Tengo contados todos los besos que no te he dado y las noches que no estás a mi lado. A ti se te ve bien, se ve que me has superado, pero yo no quiero conocer a alguien mejor. Va a sentir un te quiero de otra voz. Tendré que ir y no soy buen actor. Y no es que no pueda vivir sin ti, es que prefiero que sea contigo. En otra cama no se duerme igual. Si no es de tu boca no me gusta el vino. Y no es que no pueda ser feliz, es que prefiero serlo contigo. No es que no tenga con quién brindar, es que si no es de tu boca no me gusta el vino. Contigo éramos mejor, como si fuéramos dos sols, dando vida a los misterios que alumbran la vida entera, llenando todo de flores, inventando los colores. Como quieres que no te quiera, juntitos los dos. No saben brindar. Y no es que no pueda vivir sin ti, es que prefiero que sea contigo. En otra cama no se duerme igual. Si no es de tu boca no me gusta el vino. Y no es que no pueda ser feliz, es que prefiero hacerlo contigo. No es que no tenga con quién brindar, es
que si no es de tu boca no me gusta el vino.
Ràdio L'Escala, 107.6 FM.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.